Cope Tarragona.
Estàs informat.
6 minuts per sobre de la una. Nosaltres continuem. Tenim moltes històries per explicar-los. Ens hi posem en 40 segons.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vinga, doncs seguim amb les entrevistes dedicades a aquesta campanya electoral per les properes generals del 28 d'abril. Per el programa estan passant els caps de llista de les diferents formacions polítiques amb representació ara mateix a l'arc parlamentari. Evidentment són unes eleccions generals, però també les volem mirar en clau local i per això preguntarem també des d'ell per les comarques de Tarragona. Ens acompanya avui el cap de llista del PSC per Tarragona, Joan Ruiz. Molt bon dia, moltes gràcies, Joan.
De res, faltaria més.
Escolta, campanya electoral, ho parlàvem ara, que us ha coincidit amb Setmana Santa, amb Sant Jordi. Ha jugat en contra una mica això o no?
Doncs no li sabria dir, perquè la veritat és que jo trobo que la gent parla molt més de política que en altres campanyes,
sí?
Sí, sí. També és veritat que hi ha hagut menys actes, perquè, clar, un divendres sant no farem mítings, no? O el dia de la mona, no? Ens posarem a repartir propaganda, no? Per tant, ha sigut una campanya diferent que altres, sí.
Com va veure, per cert, el debat? Bé, els dos debats que han captat molta atenció, el darrer el d'ahir amb els companys de Tres Media.
Doncs amb molt d'interès, la veritat, per veure que... I sobretot, no sé si ho han destacat tant els mitjans de comunicació, no? Però aquesta lluita dins de la dreta per veure qui s'emporta al primer lloc. No? És una cosa que a més ens preocupa, perquè ha fet que dos dels partits, ja ho hem vist en el primer, com ahir, no? Assumeixen en bona part el que l'extrema dreta diu, no? En el seu programa.
Escolta, com que ens ha coincidit amb la campanya de Sant Jordi, que aquí al programa parlem molt de llibres i ho volem allargar tot el mes d'abril, us hem demanat als candidats, als caps de llista, que ens recomaneu un llibre. El Joan ha triat Los hijos de Casio, de Carlos Aurensanz, el tenen publicat amb Ediciones B. Per què aquesta tria?
Bueno, la veritat és que va ser una mica casualitat. Jo el vaig llegir fa un parell d'anys i resulta que fa ara dues setmanes vaig llegir un article sobre Mérida. La Mérida àrab.
Sí.
I a la Mérida àrab es parlava que 100 i escaig anys després un senyor no entenia les làpides de la seva família perquè estaven escrites en llatí. No? Vol dir que s'havia arabitzat ja la ciutat de Mérida. No? I llavors vaig buscar el llibre aquest que havia llegit fa un parell d'anys i me'l vaig repassar per damunt. I just el tenia damunt la taula que va trucar el nostre cap de premsa i diu, ara tenim llibre!
Aquestes peticions que fem la premsa, no?
Sí, els Banu Qasi. Els Banu Qasi, que vol dir la família de Qasi.
És un llibre, és novel·la històrica.
Sí.
Parla de...
Tinc molta afició a llegir. Soc, a més, llicenciat en història i per entretenir-me, sobretot a l'estiu, doncs llegeixo novel·la històrica, però no qualsevol novel·la històrica, que tingui fonaments, diguem-ne, científics, històrics, si no, no.
Guerra, intrigues, rebel·lions, una mica com la política, bueno, Joan, o què?
No tant. Però sí, aquest... em va agradar tant que ja per aquest estiu tinc preparat el segon volum, que ja l'he trobat... El segon i el tercer, és una trilogia. He comprat els dos per aquest estiu, perquè són llibres una mica gruixuts.
Sí, sí, s'ha d'agafar temps.
M'entretindré amb aquest.
Clar, ara estàvem molt ocupats amb la campanya electoral.
Sí,
de fet,
no.
Són ja uns quants anys al Congreso. Hi ha algun projecte que en les passades eleccions, per exemple, tinguessis com a prioritari, allò a nivell potser més personal i que s'hagi materialitzat?
Que s'hagi materialitzat... Home, mira, que aquest diumenge hi haurà 100.000 persones amb discapacitat intel·lectual que tindran dret a vot. Tindran dret que havien, de fet, haurien d'haver tingut sempre, perquè està a la Constitució que tota persona té aquest dret, no?
Molt important. Escolta, dèiem que has triat novel·la històrica. Comencem pel coneixement. Doncs anem a parlar d'educació, perquè, de fet, és el primer punt del vostre programa. Cal canviar el sistema actual? Pacte d'Estat de veritat existirà per l'educació?
Nosaltres farem tot el possible. De fet, amb el govern Zapatero ja està molt a prop, eh? En l'últim moment, doncs, el Partit Popular va trencar l'acord i va dir que no, es va aixecar i ho va deixar córrer, no? I ara, doncs, hi va acabar després, amb la majoria absoluta de Rajoy, tirant endavant una llei que no era consensuada ni que, en fi, ni amb el món de l'educació ni amb la resta de grups parlamentaris. Nosaltres el que volem és tirar endavant un acord, que no pot ser que cada vegada que hi hagi un govern canvi la llei educativa. No pot ser. Això, jo crec que sobre aquest tema hi ha acord, el que passa és que després hi ha hagut manera de posar-se d'acord fins ara. I ho farem. Estic convençut que ho farem. Si tenim bastants diputats per fer, ho farem.
A banda d'aquest pacte, que jo crec que la majoria de gent considera necessari, un parell de propostes a nivell educatiu, per exemple, parleu al programa d'universalització de l'educació, d'una nova llei d'universitats, també?
Sí, sí. Hi ha un tema que és fonamental, que és que tots els nens tinguin, des de petitets, a l'etapa de 0-3 anys, tinguin l'oportunitat de tenir un lloc, no?, on començar. Hi ha algun estudi fet que demostra que els nens que han anat des de molt petits a centres educatius, acaben tenint millors resultats després a la universitat, eh? Hi ha estudis comparatius sobre això, eh? Per tant, aquest és un tema molt important. I després, el tema de les beques, eh? Hem de posar molts més diners, no en despesa, no, en inversió, que no és el mateix concepte, en inversió, en beques, en fer que els nostres joves, doncs, tinguin, en fi, els estudis adequats perquè laboralment i amb el tema de la investigació, també, uh-huh. també. És un tema molt important. Jo crec que a través de la història hem estat poc receptius a aquest tipus de problemes. No sé per què, perquè això és el nostre futur. Hauríem d'invertir molt més. I el tema de la formació professional, també.
Uh-huh. Inversió en educació, que és el pas previ, també, mentre ja estàs treballant, és important continuar a formar-se, no? Però el pas previ a entrar al mercat laboral és aquesta formació que és important. Parlem d'aquest mercat laboral. A la campanya hem parlat molt d'aquest salari mínim, no? Hem anat a voltes. Uns els volen pujar, baixar. Quina és la seva proposta?
Nosaltres ja ho hem dit. El que volem és... hi ha el que es diu la Carta Social Europea, no?, que diu que el salari mínim ha de ser el 60% del salari mig, no? I nosaltres volem arribar a això. Ara hem fet la major pujada de la història del salari mínim, no?, recentment, no? I que, per cert, hi ha qui no es deu haver enterat, perquè el cap de llista, l'aspirant a la presidència del govern per part del Partit Popular, doncs va dir que en un parell d'anys aconseguiria que arribés a 850. Jo no sé si és que vol rebaixar-ho o és que senzillament no es va enterar que ja estem per damunt d'això. No sé quina de les dues coses és pitjor amb un dirigent polític.
De fet, al seu programa, pel que fa al mercat laboral, parlen de crear un nou estatut del treballador també i de lluitar contra la temporalitat. A Tarragona d'això en patim força.
Molt. Totes les zones turístiques en patim molt. Jo, a més, per raons familiars, tinc a la família gent jove que té uns contractes que... en fi, això no pot ser. Perquè tot això té repercussions en tot, eh? Per exemple, quan es parla de les pensions, no? Avui, ara venint en cotxe fins aquí, no? Escoltava que havia baixat, no sé si era 300 euros a l'any la cotització, el que aportava cada treballador a les arques de la Seguretat Social. M'ha semblat que l'any era... En fi, és igual. El cas és que hem baixat força les aportacions. Clar, amb aquesta mena de contractes i amb aquesta mena de sous és impossible aportar i, per tant, al final resulta que els salaris siguin baixos, entre altres coses, fa que les pensions acaben sent baixes també, no? I, a més, que s'aporta poc al fons de pensions i, per tant... en fi, pots acabar pensant que el millor és retallar les coses, que indubtablement nosaltres no farem, com hem demostrat durant aquests 8 o 9 mesos que hem governat, no? Hem pujat el salari, hem pujat les pensions, l'IPC, però a més les més baixes, les del SOBI, que encara queden, les de viduetat, totes aquestes les hem... i les no contributives les hem pujades un 3%.
Mm-hmm. Bueno, pujar les pensions és també una promesa recurrent, li he de dir, Joan,
en
campanya
no
electoral,
promesa,
per part de tothom.
Ho hem fet.
I continuaran pujant més? Natural. Es farà una... perquè nosaltres al final no es va aconseguir un pacte, bueno, el pacte de Toledo.
Nosaltres el que volem és, a veure, tornar a una cosa que havia acord parlamentari entre tots i entre tots els partits polítics. Jo dic que estava molt assentat a la nostra societat, que és que les pensions es treien de la discussió política i es portaven al pacte de Toledo. I allí es consensuaven les recomanacions del que havia de fer el govern. L'any 2012-2013, no sé si va ser el 2012 o el 2013, el Partit Popular va trencar això i va acordar coses que no s'havien discutit ni s'havien consensuat als pactes de Toledo. Nosaltres volem tornar allí, i ja ho hem dit, i a més ho hem dit per activa i per passiva, i el nostre candidat a la presidència del govern ho ha dit aquests dies en diverses ocasions. Nosaltres tenim el ferm propòsit de lligar la pujada de les pensions a l'IPC, i a més, que això figura a la Constitució mitjançant una reforma constitucional. El tema de les d'assegurar una pensió digna per a la nostra gent gran. Mm-hmm. Més allà és difícil que algú digui alguna cosa.
Per tant, s'ha de fer per llei aquesta pujada lligada a l'IPC.
I tant. Mm-hmm. I tant.
Parlàvem abans, li preguntava per aquesta lluita contra la temporalitat, algunes mesures concretes per lluitar contra això, perquè segur que molta gent que ens està escoltant possiblement doncs ho pateixi, això de contractes temporals i precaris, a més.
Nosaltres el que hem de fer és, i això ho tenim, està també al nostre programa i ho farem, aquests 8 o 9 mesos, clar, hi ha molta gent que ens diu, podíeu a més fer això i podíeu haver fet i no heu fet, sí, però en 8 o 9 mesos, però si ha sigut una cosa frenètica, trepidant, si se'ns han queixat tots la resta de grups parlamentaris que feien massa coses. Però clar, és veritat, hi han quedat coses al tinter, en el tintero. Que es deia, no? Una de les coses que ha quedat és aquesta, és el tema de la reforma laboral que ens permeti un marc de relacions laborals més estable. Això ho hem de fer. Ara, és un tema que hem de consensuar amb la patronal, amb els sindicats, amb tots els que intervenen en aquest tema. I jo estic convençut que en aquests moments, i tenint en compte la situació econòmica, això ho podrem fer, i canviar, crear, fer un estatut dels treballadors que ens permeti plasmar en ell tots els avenços que hem fet. Els sindicats han quedat reduïts a gestors, quasi, no? La seva força en la negociació ha quedat reduïda. Tot això ho hem de corregir.
I què fem amb els autònoms? Perquè també els autònoms es posen en boca de tots els partits sempre en campanya electoral.
Ja
però
notat.
No acabo de veure propostes que realment facilitin el dia a dia als autònoms.
Oh, però nosaltres hem tirat endavant unes quantes coses durant aquests 8-9 mesos. Ahir algú va dir 10, ho he de comptar, però potser ha sigut un mes més, però com que anaven tan baix i tant, la veritat és que no ho tornaré a comptar. Però és veritat, clar, ara hem de lligar el tema de la cotització dels autònoms amb l'atur, però algunes coses hem fet. Ara, és veritat que cal una reforma a fons i després acabar amb els falsos autònoms. Gent que treballa per una empresa i li diuen fes-te un dona't d'alta d'autònom i jo et donaré... Això ho hem d'acabar,
Mm-hmm. Parlem, que si no se m'acabarà el temps.
Ara, però per això el que necessitem també és que la inspecció de treball funcioni i que tingui més efectius.
També.
Això és molt important.
Mm-hmm. Vull parlar també d'infraestructures perquè la història del llibre que ens recomanava fan servir el cavall, que era força més fiable que les rodalies, per exemple, no, Joan?
Bueno, sí. Nosaltres hem de... és veritat que en els últims anys... Això és un tema... que és curiós, succeeix aquí perquè ens queixem, perquè clar, és la sabata que ens apreta, no? Però això passa a tots els llocs i a Rodalies, eh? Jo com que he estat bastant per Madrid, no?, durant aquests últims anys, allí lo de les Rodalies també és un diari continu de problemes, el que hem de fer és invertir més. Bueno, invertir més. El que hem de fer és aquelles coses que hem estat dient i que hem acordat d'inversions, portar-les a terme, ni més ni menys. Mm-hmm. Mentre no ho fem, doncs malament. Aquí, a més, s'afegeix una cosa que jo crec que ens ajudarà, aquí, que és el tram entre Vandellós i Hospitalet, entre Vandellós i Vilaseca, que abans de l'estiu l'empresa de seguretat que està testant la seguretat d'aquest nou tram, doncs ens diu que ja estarà en funcionament. Això ens ajudarà molt, en el tram aquest de la costa.
Un altre tema que porten també al programa és el tema d'introduir l'eurovinyeta.
No, nosaltres, poso el programa de l'eurovinyeta, nosaltres el que diem
que
és...
Sí, me'ls he llegit tots i ara potser...
Bueno, sí. Nosaltres el que hem dit és, primer, en el moment que es vagin acabant les concessions a les autopistes, s'han acabat.
S'han acabat,
punto.
Per tant, ara
punto.
Que en tenim
punto.
A la vista a Tarragona
segona
algunes
part.
Que s'acaben, continuarà.
Sí. Segona part, que això és veritat que potser, no sé, ho haurem de dir molt més fort i molt més alt, o a veure si ens ajuden els mitjans de comunicació i ho repeteixen més, perquè el ministre Ábalos ho ha dit unes quantes vegades. Aquí hem de consensuar entre totes les comunitats autònomes, tots els grups parlamentaris, què fem amb les autopistes que passaran a l'Estat i què fem amb les autovies, que resulta que fa anys es van pagar amb diners, sobretot de procedència europea, i que en uns anys seran, en fi, ens costarà una factura molt alta el seu manteniment, no? Una de les possibles solucions és la de l'eurovinyeta. També poden anar als pressupostos de l'Estat, o hi ha altres fórmules. Això el que volem és consensuar entre tots i trobar una fórmula per tirar-ho endavant. Però ja dic que el ministre Ábalos ho ha dit en dues o tres ocasions, que això ho hem de fer entre tots i acordar-ho entre tots, perquè això no és una cosa que pugui fer una comunitat autònoma i l'altra no, o fer-ho durant... o que cada govern canviï la fórmula. Per tant, ho hem de fer entre tots.
De fet, les carreteres, els transports són claus per vertebrar el territori. Aquest any, aquesta vegada, ha saltat amb molta força la campanya, el món rural, la despoblació al món rural, a les comarques de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, també doncs, hi ha zones afectades per aquesta despoblació i, de fet, des del territori es treballa per atreure més gent perquè la gent no marxi, no? Què fem amb això, Joan?
Nosaltres hem fet un programa, per cert, per la província de Tarragona, que té 20 punts, 20 mesures, que hi ha alguns que diuen, nosaltres col·laborant amb la Generalitat, no? Hem d'assegurar que els serveis que rep un ciutadà amb una població gran els rebi un ciutadà que visqui amb una població petita. Amb alguns afegits, per exemple, doncs, en una ciutat gran tens internet, i tens internet ràpid, el tens sempre, o tens cobertura de qualsevol empresa telefònica, no? I bona part de l'interior de la província de Tarragona doncs no arriben aquests serveis, o no arriben bé, o quan el poble està ple el cap de setmana, o aquesta Setmana Santa, ja li pots donar, ja pots intentar llegir el que diu el WhatsApp, que no arriba, I això ho hem de corregir, no? Després hem de... Hi ha algunes mesures, com per exemple... hem de prioritzar els diners de la PAC pels agricultors a plena dedicació i no prioritzar tant, diguem-ne, com hem fet fins ara la producció. Uh-huh. O hem de fer que ajudar, però ja dic és que això són quasi bé tot, tant el tema de la sanitat, de la dependència, de l'educació, són de les comunitats autònomes, les competències, per això dic que en tot cas podem col·laborar des de l'Estat, no? Hem de fer que tots aquests serveis, una persona pugui viure en un poble i tenir seguretat, no? Seguretat de que el seu fill podrà estudiar, que el seu avi tindrà a prop un lloc on el puguin atendre, que hi haurà un metge. Hem de fer aquest tipus de coses. Després tot el tema del turisme rural, que és un tema que ja s'ha vist, ja s'està veient, que és molt important, no? Són mesures que hem d'adoptar, que hem d'ajudar, ja dic, col·laborant amb les comunitats autònomes que tiren endavant.
Part important també del programa del PSC, del PSOE, és el tema del medi ambient, la transició ecològica. Proposen un Green New Deal, no? I entre les propostes hi ha reforçar les renovables i també hi ha un pla per les nuclears. Aquí a les comarques de Tarragona ens interessa això també.
Sí, comença bé, no hi ha un acord pres del tot, diguem-ne, però per primera vegada a la història tenim ja un calendari de possible, diguem-ne, tancament de les nuclears.
Sí.
Ara, nosaltres som partidaris de substituir les nuclears per altres sistemes de producció d'energia elèctrica. Tenim una població molt preparada, tant a Ascó com a Vandellós. Tenim una població, tot un entorn de gent que hi viu allí, a aquests uh-huh. pobles del voltant, i que si es queden sense llocs de treball, doncs hauran de buscar un altre lloc, no? I a més és que ja està la infraestructura per treure d'allí l'energia elèctrica, per evacuar l'energia elèctrica produïda, no? I això té... Per tant, som partidaris d'anar substituint-la per altres maneres de producció d'energia. Això ho hem de fer perquè, si no, a més, desertitzarem una part més de del nostre territori, no? Però és indubtable, les centrals, amb el temps, l'horitzó que proposen les companyies elèctriques al 2030 pot ser un horitzó, mm-hmm. però la nostra energia ha de ser predominantment d'origen natural, diguem-ne, no?
M'estic quedant sense temps ja. Parlem d'objectius concrets que us marqueu des del PSC per Tarragona. Quins tres em ressaltaries?
Però de quin tipus?
Del que vulguis, que tu consideris prioritaris. Tres coses concretes que diguis: això, per Tarragona ho lluitaré si aconsegueixo aquest escó al Congreso.
Bueno, és que hi ha coses que són de tipus general.
Clar, que ens afecten a tots, a Tarragona i a Múrcia.
És que les pensions estan... Ara, temes concrets, llavors acabes entrant sobretot en temes d'infraestructures o de serveis. Hi ha un tema important per una ciutat propera, que és Tarragona, no? Que és que la zona que es diu la Tabacalera acabi sent un gran centre cultural, amb la biblioteca i el Museu Arqueològic Nacional. Aquest és un tema que hem de posar fil a l'agulla i que l'hem de tirar endavant i que... Hi ha un altre, és el tema del Coll de l'Illa, que per fi s'acabi foradant, que aquest estiu sembla que podem començar, ja estan fent els accessos, estan molt adelantats, i després connectar-lo amb l'autopista que uneix Madrid i Barcelona, no? O, per exemple, molt a prop de Tarragona, el tram de la A7 entre la ciutat de Tarragona, la Punta de la Mora i l'autopista a l'alçada de Torredembarra, que és el lloc on hi ha més accidents. En fi, és que hi ha tantes coses.
Infraestructures...
Per això m'encanta governar, això del partit del govern.
Però les infraestructures, per tant, serien claus, diguéssim, en el vostre programa per Tarragona.
És que quan parles de coses concretes... Ara, per això, el que necessitem és que la gent ens voti. És veritat que amb 84 diputats hem aconseguit moltes coses. Si tenim més, serà més fàcil, no? I, a més, l'altre dia és que mirant-ho, dues coses. Una, vam fer una mitjana de quants la inversió en temps del govern Zapatero, aquells temps, i una altra el govern Rajoy. Hi ha una diferència de mitja de 146 milions en inversions d'euros a la província de Tarragona. I aquesta és una. I l'altra, que també em vaig fixar que és d'una manera és diferent, però que lligam té, és que cada vegada que hem guanyat a la província de Tarragona, hem governat Espanya. Per tant, sembla com no, que si la província de Tarragona fos decisiva en el tema aquest, no?
No, clar, és que tots els vots són importantíssims, no?
Sí, sí, tots els vots són molt importants, no? Però jo, en fi, jo crec que aquesta vegada ens hem de mirar no només les coses concretes, no? Durant aquests mesos hem tingut un president del govern, en Pedro Sánchez, que és una persona sensata, que, a més, respecta la llei, que és partidari del diàleg. I jo crec que, davant d'això, hi ha poca alternativa. L'alternativa és, no sabem ben bé qui, que, a més, estarà en mans d'un partit d'extrema dreta, Vox, que, a més, retallarà els drets que les dones han aconseguit durant tots aquests anys, i no només les dones, no? Per exemple... són partidaris de la privatització de les pensions. Jo ho trobo un atac allò contra la nostra gent gran, això. I no només contra la gent gran, sinó aquells que estan a mitja edat, anava a dir estem, jo considero jove, però no ho soc tant, no?
Molt jove, molt jove.
Però oi, som més gran del que sembla. En fi. Per tant, tots els vots són importants, però en el cas de Tarragona són molt importants. I tenint en compte que aquí a Tarragona pot haver més d'un grup i més de dos que votar-los, no és que no sigui, tothom té dret a votar el que vulgui, no faltaria més, no? I tots els vots són útils, però que no serveixin, no es tradueixin en diputats. I per tant, nosaltres aquests dies estem dient a tot aquell que pensi en un govern sensat, un govern que compleixi amb la llei, un govern constitucionalista, que ens voti a nosaltres.
El llibre que ha triat el Joan, Los hijos de Casio, el recordo de Carlos Aurensanz, dels protagonistes, diu que posen per sobre de les diferències allò que els uneix,
allò,
no?
Que els uneix.
Serà possible això a partir del 29 d'abril? Perquè els ciutadans potser ja estem una mica al límit.
Nosaltres farem tot el possible. A més, el llibre aquest em va agradar molt, perquè demostra una cosa, que és que per damunt això que has dit de les diferències, tots eren el mateix. Eren gent normal i corrent que volia viure a gust, volia viure bé, que els seus fills tinguessin oportunitats, que s'estimava la seva gent, que volien passejar pels mateixos carrers sense aquests problemes que últimament en tot aquest tema del procés ens han fet els uns als altres.
Doncs no tinc temps per més. Joan Ruiz, cap de llista del PSC, moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i que el sigui lleu el que queda de campanya.
Jo estic acostumat. A més, no tinc per costum descansar ni fer caps de setmana ni aquestes coses.
Doncs així, encantat de la vida, perquè després ve la següent, no?
Sí.
Joan, gràcies, que vagi molt bé.
Faltaria més, gràcies.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @Cope y en facebook.com/Cope.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Mutuactivos ha sido elegida Mejor Gestora Nacional 2018 y Mejor Gestora de Renta Fija. Además, Mutuafondo España, también de Mutuactivos, ha sido elegido Mejor Fondo de Renta Variable Española. En la vida no se puede tener todo. En Mutuactivos, visto lo visto, sí. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente. Premios Expansión Allfunds, folleto y condiciones en Mutua.es.
Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Nada, resulta que estaba paseando al perro y me he encontrado un hombre catatónico.
Que es como un viaje catastral de esos. Me han quitado la identidad, como si a Sandokan le quitan la melena.
Tengo experiencia en estos neceseres.
Pero no hay manera de quitarse ese San Bernardo.
Aquí va todo bien sobre ruedas.
La que se avecina. Nueva temporada. Estreno esta noche en Telecinco.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Migdia a Cope. Cope Tarragona Reus, 93.5. I Cope Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Seguim amb més coses al programa. Des del passat 17 d'abril, a Reus està en vigor la nova ordenança de tinença d'animals que regula diversos aspectes importants. I avui els volem desgranar i ho fem amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus, el Dani Rubio. Dani, bon dia i gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escolta, aquesta nova ordenança agafa el relleu, ha agafat el relleu d'una que es va modificar per la darrera vegada el 98. Què suposa per Reus tenir aquest nou reglament en vigor?
Home, del 98 aquí ha plogut molt.
Una mica, una mica.
Potser no tot el que voldríem, però ha plogut molt. I, home, la ciutadania necessitava una ordenança, un reglament també a nivell municipal que ens permetés permetre una convivència entre l'espai, l'entorn de la ciutat, amb les persones i els animals. Jo crec que era un punt vital. No teníem un cens real del nombre d'animals domèstics que tenim a les nostres llars o que teníem a les nostres vivendes, com són els gats, els gossos, les fures... I ficar això en ordre després de... des de l'any 98,
sí.
ja han passat més de 20 anys, doncs era una assignatura pendent, no?
Uh-huh. Era també un projecte que a nivell personal, diguéssim, com a regidor en aquest cas, t'havies marcat, no? En aquesta legislatura que estic jo al capdavant de l'àrea, això s'ha d'aconseguir. I no sé si ha estat fàcil, però com a mínim ho ha aconseguit força consens per dur endavant, no?
No ha estat fàcil. Jo parlo que és una ordenança de majories, és una majoria plural, és una ordenança plural, perquè a més hi han participat col·lectius com la ONCE, han participat entitats animalistes, han participat, per suposat, a grups municipals de l'Ajuntament de Reus.
Col·legi de Veterinaris.
Col·legi de Veterinaris, que hi han donat un punt tècnic al que ha de contenir aquesta ordenança, no? Però és que les ordenances municipals serien com les aprovacions de les lleis del Congrés, dels diputats, sí, o del Parlament de Catalunya. Home, m'agrada treure una mica de pit de dir que ha sigut l'única ordenança que ha tirat endavant en tota la legislatura, perquè no hem tingut ordenances fiscals, les ordenances fiscals porten prorrogades ja més de 6 anys, I nosaltres hem sigut capaços de treballar una normativa, un reglament, l'ordenança, que en aquest cas doncs, ha estat treballada pel Departament de Medi Ambient, del qual jo en formo part i en soc el seu regidor, i ha sigut l'única ordenança que hem sigut capaços de tirar endavant i, a més, amb una àmplia majoria.
Mm-hmm. Doncs això és important, sens dubte, és una medalla, que això és un fet, eh? La teniu, l'equip que ho ha portat endavant. I ara la gent dirà, bueno, clar, però a mi com em canviarà la vida aquesta ordenança? Si haguessis de resumir-ho en pocs titulars, diguéssim, Dani, quins diries que són els punts més importants i que ens afecten el nostre dia a dia?
Jo crec que l'ordenança, conjuntament amb algunes de les accions que hem fet, com per exemple la campanya No et perdis, on hem treballat conjuntament amb el Col·legi de Veterinaris i Guàrdia Urbana, uh-huh. on s'ha fet una prospecció, un treball de camp, on els agents de la Guàrdia Urbana han col·laborat amb nosaltres i anaven fent amb el lector del xip, passaven pels gossos, i si no tenia xip o el gos no estava censat, el que feia més, en vez d'aixecar una sanció directament, una multa, nosaltres el que hem donat són 30 dies perquè la gent pogués regularitzar la seva situació, perquè enteníem que després de l'any 98, quan no s'havia fet res, doncs que hi hagués un seguit de persones que tenien la seva mascota, tenien el seu gosset a casa i no sabien quines eren les seves obligacions, no? Això ens ha permès ficar en solfa, ficar en ordre mm-hmm. el cens d'animal. Aquesta és la foto inicial. Ens agradarà més o ens agradarà menys? Però ara ja sabem quina és la nostra realitat, i és que a la ciutat de Reus, censats tenim més de 12.000 gossos, i que estimem que potser hi ha aproximadament uns 15.000 gossos a la ciutat, perquè pot ser que algun se'ns hagi escapat. Això vol dir que ara comença el moment de fer la puesta a punto, sí, de com hem d'incorporar nous parcs i zones d'esbarjos i pipicans a la ciutat de Reus, perquè ara ja tenim la dada real. De fet, des del març del 2017, que és quan comença aquesta campanya, la dada del cens voltava als 7.000 gossos.
Imagina't.
I ara estem gairebé al doble.
12.000.
Per tant, en un any i mig, o en gairebé dos anys, la feina que ha fet la Guàrdia Urbana, el Departament de Medi Ambient i el Col·legi de Veterinaris, que ens va cedir aquests lectors de xip, doncs ens ha permet ficar en ordre una qüestió que, bueno, quants pipicans hem de tenir a la ciutat de Reus? Ostres, doncs incògnita, no? Perquè no sabem, ara sí.
Bueno, de fet, per exemple, recordo ara amb el projecte de pressupostos participatius, era algunes de les moltes de les propostes anaven en aquest sentit, més per exemple poder anar amb els animals, no? I això també dona és un reflex una mica de la necessitat que hi ha.
Correcte. I per tant, doncs ara el que s'ha de fer és destinar partides reals en el proper pressupost del consistori que surti i que vingui, doncs escolta'm, deixem la feina feta i, per tant, poder planificar quin ha de ser el volum de pipicans i zones d'esbarjo pels animals que també s'ho mereixen.
Mm-hmm. Per tant, punt important i que ens afecta a tots els que tinguin també animals, no? Doncs aquest cens unificat, aquesta identificació mm-hmm. amb el xip. El tema de la venda ambulant. Aquest també suposo que era una pota important del banc, perquè al final doncs, afecta també a molta gent, que és el seu mode de vida, en el cas del mercat, per exemple, no? En el mercadet. Com ho regulem, això? Què
bé,
passarà?
Bé, doncs, la persona que tenia la parada de venda d'animals té un any per regularitzar o per modificar la seva parada, no podrà vendre animals vius, perquè entenem doncs, que l'exposició dels animals vius no està permesa. Mm-hmm. De fet, és una normativa que ja s'està treballant també en el Parlament de Catalunya, sí, i que ens hem d'avançar al que ha de venir i hem de protegir també els animals. I ara aquest senyor o aquesta empresa el que tindrà és un any de regularització de la seva activitat. Què podrà fer? Podrà vendre peixeres, elements pels animals, complements, podrà vendre roba, podrà vendre collars, alimentació, però no podrà exposar de forma pública als animals.
Mm-hmm. Evidentment, aquesta ordenança de tinença d'animals, sempre que parlem d'això diem tinença responsable, mm-hmm. no? Aquest responsable va lligat, i és veritat que molta gent dirà, sí, clar, amb sancions, amb multes, perquè és molt cridant el titular sempre de si no tens l'animal com l'has de tenir, això que deies, no? De, per exemple, amb el tema del xip, donar un marge, no a la sanció, mm-hmm. sinó donar un marge. Amb el tema, de, per exemple, de recollir doncs,
els
excrements dels gossos, o aquesta nova campanya que fa poques setmanes de netejar els orins amb aquestes ampolles i tal. Això també ho recull l'ordenança, no? I en aquest cas també s'ha de regular, però també es demana al ciutadà la seva part de responsabilitat en la norma, en la nova norma.
Clar, és que la ciutat, el nostre entorn és de tots, i hem de respectar la gent que vol tenir animals, però també la gent que té tot el dret a decidir que la seva vida no ha d'estar acompanyada d'un animal de companyia, i per tant la ciutat, que és de tots, doncs hem de vetllar perquè, de la mateixa manera que no m'imagino que hi hagin ciutadans fent les seves necessitats per la via pública, i si s'ha donat el cas, doncs la Guàrdia Urbana els ha enxampat, se'ls hi aplica una sanció que ve recollida a l'ordenança de civisme, doncs també s'ha d'aplicar amb la mateixa duresa aquesta normativa en el cas doncs, que hi hagi una persona que porta el seu gosset, que deixa el seu excrement al carrer i que no el recull. Això no és de rebut, i per tant, de la mateixa manera que aquesta ordenança vella i protegeix també en alguns aspectes els animals, també vella i protegeix amb aquelles persones que necessiten doncs, una ciutat doncs, on no sentin potser que no són tan amics dels animals.
De fet, les últimes dades que teníem aquí, per exemple, el 2015, 161 actes per la no recollida d'excrements a la via pública. És una feina, sempre dieu, és una feina d'educació, evidentment, no és només la sanció, però de vegades la sanció és l'única manera, o no?
Jo no sóc partidari de sancionar d'entrada en alguns casos, puntualitzo, en alguns casos. Per exemple, si una persona no coneix que ha de tenir un gos xipat i sensat, doncs perquè el veterinari no l'ha informat o perquè aquest cadell li va regalar un cosí, un amic, qui sigui, un veí, una veïna, i escolta'm, doncs pel que sigui no ho coneix, home, estem parlant que la regularització d'aquest animal és un cost de 9 euros. Per tant, imposar una sanció per anar a fer un tràmit que costa 9 euros, doncs a mi personalment em costa. I per tant, sóc dels que prefereix ajudar i col·laborar a regularitzar una situació com la que parlàvem del cens. Ara bé, si això ja sobrepassa i estem parlant doncs, que tenim un animal potencialment perillós que va sense morrió, que va deslligat i que, escolta'm, no sabem com pot respondre l'animal davant del seu instint, davant d'un nen o d'una nena petita, de que el seu propietari no reculli els seus excrements. Escolta, això ja és una altra qüestió. I, per tant, aquí sí que s'ha d'aplicar doncs, la sanció directament.
Teniu molts casos de gent, de ciutadans, que avisen l'Ajuntament, en aquest cas, que diuen, mira, doncs és que el barri i tal, no? Això passa, vull dir, la gent diu, mira, és que a mi això pot provocar un problema, em fa cosa, llavors quin és el... Com funciona el mecanisme?
La gent acostuma a col·laborar, sí? I jo agraeixo molt, perquè ens envien correus electrònics o fins i tot em truquen... El meu telèfon mòbil el té quasi tot.
El té
quasi tot Reus. I, per tant, agraeixo les seves trucades perquè em permet doncs, comentar-ho amb la Guàrdia Urbana i, per tant, amb aquestes taules de treball, doncs, la Guàrdia Urbana hi pot destinar doncs, alguna brigada que passegi més o que faci alguna patrulla en aquelles zones o barris on ens han identificat aquests casos, i en algunes ocasions doncs, també hem pogut aplicar doncs, l'ordenança.
També una cosa que regula l'ordenança és el tema dels coloms. A més, fa pocs dies, ha fet cara el regidor, ha fet cara de preocupació, de Déu-n'hi-do. És un problema, evidentment, i fa pocs dies, de fet, s'anunciava doncs, aquesta nova fase, no?, per regular la població de coloms, que bueno, les xifres parlen per si soles, no? A Reus són que més de 30.000 coloms. Déu-n'hi-do, és un problema per moltes coses.
Ens ho va fer una empresa que fa una mesura més o menys en zones i la ciutat de Reus té un problema molt gran amb els coloms i hem de seguir amb aquesta batalla, i ho dic així perquè realment fins i tot arriba a ser un moment de guerra, perquè tenim tots a la imatge estar a la plaça Mercadal o a la plaça El Prim i veure com els animals aquests t'ataquen fins i tot i es fiquen damunt de la taula i es volen menjar doncs, el teu entrepà o les teves patates o el vermut que estiguis fent. I és molest i antihigiènic. I antihigiènic. Per tant, nosaltres aquí el que hem fet és aplicar una doble mesura. Primer, seguim amb les mesures de captures amb gàbies i xarxes que hem anat fent i que ens estan funcionant bastant bé, i el que hem incorporat és aquest pinso anticonceptiu, que hem ficat 6 dispensadors a la ciutat de Reus, a criteri de l'empresa que ha guanyat la licitació. Tenim punts, doncs, per exemple, al carrer Balmes, amb la Cruïlla, amb el carrer Let, tenim un instal·lat al propi Palau Municipal, un altre a l'Hospital Sant Joan de Reus, al carrer Sant Joan, l'antic hospital, un altre a l'edifici d'aigües de Reus. Tenim algun més ubicat a la ciutat de Reus i el que fa és un dispensador que va ficant un pinso esterilitzant que porta un producte químic que es diu nicarbicina, que el que fa és que no hi hagi una posada d'ous, el que fa és limitar aquesta fertilitat dels coloms, per incorporar una mesura més per intentar reduir la natalitat dels coloms.
Aquí també hi ha una responsabilitat dels ciutadans, no?, en aquest cas,
sí,
en aquesta batalla.
Sí, perquè intentem explicar, i potser a vegades no ho fem amb la màxima claredat, però intento explicar-ho d'una manera molt, molt, molt senzilla, i és que l'Ajuntament de Reus hi està destinant gairebé 100.000 euros per controlar les plagues, entre els quals està els coloms. I ara, amb l'última licitació que s'ha fet del pinso esterilitzant, això són 35.000 euros gairebé, que estan dintre d'aquesta xifra que abans he comentat dels 100.000. Home, si l'empresa que ens està proveint d'aquest producte ens està dient que, si us plau, no mengin els coloms d'un altre aliment, perquè el que fa és reduir l'efectivitat d'aquest producte farmacològic, per dir-ho així, demanem a la ciutadania col·laboració. És a dir, demanem que el ciutadà no dongui de menjar els coloms. Està clar que potser el colom se buscarà la vida i trobarà els seus aliments on pugui. Però el que sí que demanem és que els alimentadors de coloms que van amb aquestes bosses de gra, de pa, que no ho facin. Que no ho facin perquè va en contra dels esforços que estem fent des de l'Ajuntament de Reus. I, per tant, la sanció aquí també hi existirà. Si la Guàrdia Urbana troba una persona que està donant de menjar els coloms, s'aplicarà molta madura.
Clar, no, les sancions crec que poden arribar als 400 euros, fins i tot, no?
Sí, sí.
En aquest cas, vull dir, és que és seriós el tema, però perquè és un problema real, no? Vull dir, la colònia, diguéssim, no? El control d'aquesta quantitat de coloms crea problemes mil, per exemple, els
salut
edificis...
Correcte,
clar, no és només neteja, és...
Tenim un patrimoni modernista, clar, que és l'enveja de moltes ciutats, no només de Catalunya, sinó de tot el món. No podem permetre que els coloms campin a sus anxes, no? I que estiguin malmetent el patrimoni. Per tant, màxima col·laboració, que no ens ho inventem nosaltres, que és que la pròpia empresa que ens dona el producte o a la que li comprem el producte ens està demanant, si us plau, que la gent hi col·labori. Per tant, jo els hi demanaria que no alimentin els coloms.
No em queda gaire més temps, Dani, però evidentment hi ha molts temes sobre la taula que afecten a l'àrea de medi ambient, aquesta ordenança que està ja en vigor des de fa una setmana, no? Pràcticament. És un tema important. Jo crec que és també un canvi de visió el que hem de fer, tant les administracions com els ciutadans, no? A l'hora de com gestionem moltes coses a les ciutats, la tinença d'animals és una. L'altra també és la mobilitat, i n'haurem de parlar més a fons, però és que estem a les portes del Belèctric enguany, un projecte que també s'ha iniciat en aquesta etapa, no? Que després del capdavant de Medi Ambient, una fira que ha anat creixent any rere any, no? Hi ha interès i l'aposta de Reus és clara pel vehicle elèctric, en aquest cas.
4 edicions de Belèctric, una aposta ferma. Reus té un repte i és com ha de ser la seva mobilitat del futur. Hem de mirar de com instal·lem més pàrquings dissuasoris, com el vehicle elèctric i híbrid apareix a les nostres vides, com anem limitant la circulació del vehicle de combustió en el centre ciutat, però no perquè sigui una voluntat de Reus, sinó perquè les directives europees i internacionals ja van apuntant cap aquí per temes de contaminació. El medi ambient cada dia, gràcies a Déu, és més important, es té més respecte cap al medi ambient. Nosaltres ja fa 4 anys que vam fer aquesta aposta. De fet, ara estrenem ja en breu aquests 10 cotxes elèctrics que fiquem en disposició amb aquest model car sharing, aquest vehicle que serà compartit pels treballadors de moment de l'Ajuntament de Reus. Fem una retirada de 16 cotxes, retirem 16 cotxes que van amb gasolina o gasoil per ficar-ne en 10 100% elèctrics, que s'obriran amb un telèfon mòbil, que podrem veure quin és el percentatge de bateria, l'autonomia, quin recorregut podem fer. Per tant, Reus, capdavantera i pionera en mobilitat. I amb aquesta fira del vehicle elèctric, que es va consolidant cada vegada amb més fermesa, on ja tenim més de 16 expositors, i fins i tot doncs, enguany amb algunes novetats, com és ja el sector de la reparació de bateries. És a dir, estem veient com el mecànic de tota la vida, on tu li portaves el cotxe i et feia doncs, el canvi d'oli, el filtre, etc, com s'estan modernitzant, s'estan creant noves especialitats i nous llocs de treball, perquè la enginyeria 100% elèctrica, que és aquesta modalitat, doncs necessitarà d'aquests nous tècnics.
De fet, al Belèctric d'aquest any es podran provar models diferents, de cotxes, de bicis, de patinets. Això també és un tema que suposo que teniu sobre la taula. Com s'ordena, per exemple, la circulació dels patinets? És un tema de debat no a Reus, a tota Espanya, a tota Europa, vaja, de fet, no?
Això a partir del dia 26 de maig, que hi hagi...
ja, post-eleccions.
Sí, perquè és un tema que s'ha regulat amb una nova ordenança, les ordenances tenen el seu temps, necessiten les seves majories, però és una assignatura pendent. Hem de regular l'espai de les bicis, l'espai dels patinets, que ha de ser el vial per on circulen els cotxes. Ja tenim la primera i segona anella limitada a 30 km/h. Aquests vehicles tots van als 30 km/h. Per tant, el que hem de fer és, des d'un punt de vista de seguretat vial, com fiquem en circulació aquests nous sistemes de mobilitat que són present i que són futur.
Són present i, de fet, ho dèiem, Reus, en aquest cas sí que és exemple per altres ciutats, no ho dic jo, no? És un dels llocs on trobes més punts de recàrrega, per l'aposta, per exemple, als aparcaments municipals, no? Amb punts de recàrrega. És una aposta forta la que heu fet, suposo que mirant amb molta visió del mig i el llarg termini, no, en aquest cas.
Tenim 14 punts de recàrrega elèctrica, podem carregar 32 vehicles de forma simultània, però és que, a més, no és casualitat que Toyota, que és una de les grans marques a nivell internacional, farà gairebé poc més d'un mes, hem tingut la possibilitat, doncs han cedit dos cotxes híbrids, perquè ells també, el model car sharing que nosaltres fem amb vehicle 100% elèctric, també el volen desenvolupar amb vehicle híbrid. Toyota s'està replantejant, de fet el seu CEO diu que deixaran de vendre cotxes per vendre sistemes de mobilitat intel·ligent. Per tant, Toyota sap que la mobilitat del futur no serà la venda d'un cotxe, sinó que també hi haurà d'incorporar altres serveis. Doncs que Reus hagi sigut la primera ciutat on Toyota, a tota Europa, ha cedit dos vehicles per poder fer la prova test de com ha de ser el car sharing en model híbrid i ens acompanyen ciutats com Venècia, Dublín o Copenhague, doncs diu molt de la nostra ciutat.
S'està començant a fer ja aquest canvi de mentalitat a Reus, ho noteu, amb la gent en aquest cas? És una de les demandes que noteu?
Sí, el volum de recàrregues elèctriques està creixent de forma exponencial. Estem superant ja les 100.000 càrregues anuals, quan fa 3 o 4 anys estàvem a poc més de 300-400. Vull dir que anem creixent, cada vegada se'n veuen més de vehicles elèctrics, i jo no sóc dels que pensa que el futur és 100% elèctric, la meva aposta, i és una aposta, no sóc cap visionari, però el que sí que crec és que els concessionaris, les marques de cotxes, aniran començarà a tendir a tenir una diversificació, una pluralitat en l'oferta dels seus vehicles, i tu et podràs comprar el cotxe X, el que sigui, i el tindràs potser en elèctric i en hidrogen, o en hidrogen i en combustió, i el compraràs en funció, doncs, de la teva utilitat d'aquell vehicle, de si fas recorreguts molt llargs, el compraràs en base a això, però tu tindràs el mateix model, potser de cotxe, amb dos possibles energies per tirar-ho perquè funcioni.
Jo ara t'anava a preguntar si tens vehicle elèctric o híbrid, però em sembla que el que més fa servir és les cames, no? Perquè
camino molt, corro, surto a córrer també, però l'últim vehicle que s'ha comprat a casa meva, que ha sigut el de la dona, és híbrid. Per tant, prediquem amb l'exemple.
Així ha de ser.
Perquè sí, hi ha molts polítics que s'omplen la boca però després no prediquen. No és el meu cas en aquest sentit.
Amb el vehicle.
Amb el vehicle. No.
Mascota en tenim?
No. No perquè sóc conscient que se li ha de dedicar molt de temps, no perquè no m'agradin, m'encanten els animals, sóc defensor de la natura, sóc escolta, he fundat agrupament i, per tant, tinc un respecte cap al medi ambient i cap a la natura impressionant. Però no tinc un animal perquè actualment no disposo del temps que necessita i tenir un animal perquè estigui tancat a casa i que no pugui sortir, i que entenc que un animal ha de tenir el seu temps, ha de sortir a passejar, i actualment no disposo d'aquest temps. I el poc temps que tinc, doncs m'agrada dedicar-lo a la meva dona i a la meva filla, que té un anyet, a la família i als amics, i el poc esbarjo que tinc, doncs, a poder passejar.
Doncs ja t'arribarà la petició de la mascota. Daniel Rubio és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus. Gràcies per haver tret aquesta estona. Sugire feina, que tenim per davant encara campanya de municipals. Va. Ja n'anirem parlant, a poc, tot el seu temps. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Doncs seguim amb més coses al migdia a COPE i he de saludar ara jo al Ricard Álvarez. Ricard, bon dia.
Hola, Mònica Carrasco, com estàs?
Què tal? Molt bé. Aquesta setmana anem d'horaris atropellats, eh?
Bueno, sí, coses... Sí, sí, tot alterat. Tot alterat.
Però escolta, avui, com que dilluns va ser festa i no vam poder parlar amb ella, avui volem tornar a trucar a la porta de la doctora Torrejón, al Centro Médico Starbene, porque el exceso de peso es, Ricard, el problema más vinculado a diversas alteraciones de la salud, además de influir de manera importante en nuestra autoestima. Dentro de este problema, una cosa de la que te voy a hablar que seguro que conoces, la sensación de hambre que nos lleva a comer de forma incorrecta, ¿o no?
Totalmente.
Totalmente,
además,
¿no?
Además, venimos de una semana con la mona y historias.
Ahí que, estamos, bueno, sí, ahí sí, estamos. Sí. Pues vamos a analizar este tema con la doctora Torrejón, como les decía, del Centro Starbene. Carmen, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cuántos tipos de hambre hay, doctora?
Pues mira, hay dos tipos de hambre realmente, ¿no? Está el hambre física, que es la que todos sentimos, por ejemplo, si solemos comer en torno a las 2, 2:30 de la tarde, pues parece que a la 1:30, 2 menos cuarto, ya miras el reloj y dices, oye, mira, ya tengo yo ganas, ¿no?, de que llegue la hora. Bueno, es una necesidad fisiológica porque el alimento para nosotros es la gasolina que nos mueve, como si fuera la gasolina del coche. Y ese hambre física es un hambre fácil de controlar. Es un hambre que podemos tratar muy bien, que podemos dar muy buenos consejos, que el paciente puede resolverla con mucha facilidad. Pero luego está la otra, que es el agujero negro del universo, que es el hambre psicológica, que es, yo la trato de verdad como un agujero negro porque no tiene fondo, no tiene fin. Y yo creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Ese hambre incontrolada, sí, que comes y te levantas y vuelves al frigorífico y mareas la perdiz y vas buscando, ¿no? Y esa es la más difícil de controlar. Y es un hambre que tengo que decir, este tipo de hambre que llamamos el hambre psicológica, que está cada vez más presente en todos los problemas de sobrepeso y de obesidad.
De hecho, ¿cómo es de importante, cuánto es de importante este factor hambre en el aumento de peso?
Yo te diría que es el factor más importante, Mónica. ¿Por qué motivo? Porque es ese hambre, es ese pozo sin fondo, ese agujero negro que nos lleva a comer sin saciarnos realmente, que está haciendo que estemos aportando continuamente muchas calorías. Y además, ¿qué pasa? Y esto cualquiera de los dos me podéis contestar. Cuando tenemos ese hambre, ese agujero negro, no te da por comerte una zanahoria.
Mira, no.
¿Vale? Te vas a comer, yo qué sé, pues te vas al frigorífico y abres el fuet y luego, claro, te da por comerte un croissant o te da por un trozo de queso o te da por tomarte una pizza. Es decir, siempre alimentos muy calóricos y además alimentos elaborados que llevan en sus componentes, en los conservantes, sustancias que nos crean adicción realmente y que hacen que estemos más pillados en esa necesidad de comer. Por lo tanto, ese hambre, si no la controlamos, no vamos a controlar el aumento de peso.
Y doctora, ¿cómo puede ayudar en este problema la dieta?
Vamos a ver, la dieta es imprescindible a la hora de solucionar un problema de sobrepeso y de obesidad. Es decir, tenemos que reajustar lo que comemos porque si no lo reajustamos, evidentemente no conseguimos el objetivo. Pero si existe este agujero negro, si existe este hambre incontrolable, tú le das al paciente, o pongámonos cada uno de nosotros como sujetos que recibimos esta acción. Yo tengo este hambre desesperada y me dan una dieta. ¿Qué pasa? La empiezo por la mañana, pero por la noche la he dejado de hacer, porque es imposible. Es decir, persiste esa necesidad de comer. Entonces, mientras no solucionemos esa necesidad imperiosa de comer, ese descontrol, la dieta que nos den, por buena que sea, nos va a ser muy difícil poderla llevar a cabo. Por lo tanto, la dieta es necesaria, pero tratando siempre esa causa que nos lleva a ese hambre desesperada que sentimos en muchas ocasiones.
Y si yo llamo, doctora, a la puerta del Centro Médico Starbene, ¿cuál es el tratamiento que usted usa para solucionar este problema?
Pues mira, este hambre de la que estamos hablando a lo largo de todo este rato es una de las causas que pueden influir en el aumento de peso. Yo siempre digo que solucionar un problema de exceso de peso pasa por tratar de solucionar, y solucionar en muchos casos, las causas que llevan a ese aumento de peso. Ya puede ser el hambre, ya puede ser, por ejemplo, trastornos del sueño que influyen, ya pueden ser trastornos metabólicos o digestivos, es decir, cualquiera de los factores que están influyendo. Entonces, la principal diferencia que existe con nuestro centro es que buscamos la causa, la tratamos, la solucionamos, con lo cual el paciente observa desde el inicio una mayor facilidad para la pérdida de peso, eso, porque utilizamos la dieta mediterránea, que significa comer muy bien desde el inicio, sin necesidad de tener que pesar los alimentos, y porque el estímulo semanal que damos al paciente va a multiplicar por 3 el efecto pérdida de peso, con lo cual va a conseguir mejores resultados en menos tiempo y con menos esfuerzo.
Pues si os habéis sentido identificados con lo que hemos hablado y no encontráis la solución a vuestro sobrepeso, podéis llamar al 934-1436-31, 934-1436-31 y pedir una visita informativa con la doctora Torrejón, que os ayudará a entender qué os pasa, que yo creo que esto es importante, saber qué nos pasa y os dará las estrategias necesarias para alcanzar y mantener el peso, porque tan difícil es alcanzarlo como mantenerlo, y eso creo que es el objetivo. 934-1436-31. Doctora Torrejón, como siempre, un placer, gracias.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, Mònica, ho deixem aquí, doncs.
Sí, ho deixem aquí. Continuem, que avui tenim la agenda apretada, eh? Ricard, vagi bé. Tan apretada que arribem al punt de les dues. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. L'equip de COPE Tarragona tornarà puntual demà a les 12:20. Ara es queden en molt bona companyia. La programació d'aquesta casa els acompanya totes les hores del dia, ja saben. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Que vagi molt bé.